Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Fa anys, a Blanes, quan en una colla de joves un noi i una noia començaven d'amagat encara a mostrar una certa inclinació l'un per l'altre, quan tot encara era un secret, el més agosarat de la colla, tan bon punt la parelleta es rereçava, els cridava extenuadament perquè tothom ho sentís. Què? Farem un niu? No és pas d'aquest niu blanenc, però que els vull parlar, sinó d'un de més amunt. Posem-hi de Palafrugell per fer honor a Josep Pla, que tant n'ha parlat i gràcies al qual, bé que d'una manera indirecta, l'he pogut tastar. El niu, aquest plat estrafolari, barroc, foll, una d'aquelles fórmules de la cuina empordanesa a primera vista sobre el paper, que no pot pas funcionar de cap manera, però que sobre el plat, quan és ben tret, es fa inolvidable, tot i que en aquesta perdurabilitat en la memòria hi té molt a veure el fet que es tracta d'un plat de colla, de celebració, de trobada, de festa d'amics, i allò que no oblidem fàcilment en una època de campi qui pugui són els moments solidàriament compartits, ni que sigui al voltant d'una taula. Però en tot cas, quan entrem al febrer i fa una mica de fred i hem deixat els calius nadalencs soterrats sota les cendres del dia a dia avorrit, quan no tenim a les envistes cap horitzó festiu que ens estiri, ens entra la nostàlgia d'aquests febrers passats en què hem fet un niu i el plat llavors se'ns fa present en tota la seva extravagant substància.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermut, tothom!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és...
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio.
Si no visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal.
Un programa per xocar i pa, començant per aquesta fórmula magistral d'en Narcís Comadira. I després una miqueta de pernil, i una miqueta de Ferran Agulló, i una miqueta de Guia Virgínies, i una miqueta, i una miqueta, i una miqueta. I per acabar, el plat fort i una bona cita gastronòmica de postres. Què us sembla? Vinga, va, poseu el porró a la taula, que jo ja porto la safata. Comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I tornem a la Guia Virgínies de la cuina catalana, avui de la mà de l'Òscar Gómez. Òscar, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep.
L'altre dia em van preguntar, aquest de l'Òscar què fa? Fa de guia Michelin o què? Perquè, clar, jo suposo que una de les coses és, diguem-ne, no repetir restaurants, tot i que tens els teus restaurants allò fetitxe que els vas repetir, no? Com t'ho fas, això, Òscar?
Doncs, mira, la veritat és que repeteixo molt poc, certament, perquè hi ha tantes coses per provar i tastar. Bueno, li dedico els caps de setmana, intento dedicar-los a aquest tema, i entre setmana de vegades m'escapo, però normalment els caps de setmana van planificats amb setmanes d'antelació i vaig buscant on pot ser interessant d'anar.
O sigui, tu ja saps que aquest cap de setmana si aniràs a l'Alt Empordà, a la Vall d'Aran o al Vallès.
Exacte, els caps de setmana, cada mil cada setmana requereix normalment, no perquè jo em faci de pregar, sinó perquè estic planificats, fer-ho amb una mica d'antelació.
Doncs bé, haurem de mirar a veure quin cap de setmana podem quedar tu i jo. Avui cap on anem?
Avui anem a Badalona, que és a prop de casa meva, jo soc del Vallès, i anem a un restaurant que es diu Que Si Cou, un restaurant de cuiners molt joves, en David Rondón i en Ferran Solà, que sedueixen els comensals amb una oferta variada que inclou menú diari que cuiden bastant, un menú degustació i una cuina senzilla, catalana, amb alguns tocs interessants que els intenten diferenciar i fer que sigui una oferta una mica personal.
I aquí el Que Si Cou, què hi hem de menjar-hi?
Doncs mira, hem de menjar alguns clàssics actualitzats, com per exemple les suculentes mitjanes de vedella galega, perquè fan servir vedella de varietat rubia gallega. No els hi tinguem en compte, podríem fer servir, suposo, també la varietat de gironina, però bueno, en aquest cas, perquè, pel que sigui, ells fan servir aquesta carn i la veritat és que està molt bona. Això sí, ens agrada el tema de la carn a la brasa. Ells tenen una brasa, tenen un Jasper i tiren molt del Jasper. No només per fer la carn, sinó també, per exemple, per fer els llagostins, que te'ls fan a la brasa i te'ls acosten fins i tot a la taula amb una petita peça de carbó perquè acabi de donar el perfum i l'acabis de, si vols, posar tocant el carbó per acabar de coure el llagostí. I tenen aquesta utilització intensa de la brasa que jo trobo divertit i interessant en un restaurant de Badalona, que no és tan habitual.
Home, no és habitual més que tot perquè, clar, aquests forns brasa que hi ha avui en dia necessiten el seu. Ara tu deies això de la vedella gironina, bueno, i de la lleidatana, que tenim també molta vedella bona cap a la zona de Lleida, també, eh?
També, evidentment. Dels llagostins, se m'ha oblidat comentar que no són els llagostins agafats i fets a la brasa, ells els osmotitzen en primer, o sigui, que es fan amb una marinada al buit perquè agafin amb un oli i després els emboliquen amb cansalada extremenya, vull dir que fan tota una operació perquè després tu l'acabis de coure a la brasa. Fan unes excel·lents faves a la catalana si estan en temporada. Sé que l'estiu no és la temporada de les faves, però si podeu, tasteu les faves a la catalana perquè les cuina la mare d'un dels cuiners, em sembla que era del David, i aleshores va la mare i cuina les faves pel menú i fa unes faves canòniques, tradicionals de tota la vida. Llavors tens un restaurant on pots tastar aquests llagostins osmotitzats o una vedella feta a la brasa o unes faves a la catalana, i llavors hi ha una mica com de tot, no? Una mica cosa més moderna, una cosa més tradicional, i està molt bé.
Home, a mi m'agrada aquest tipus de llocs perquè és això, que pots fotre un plat tradicional i després un plat de producte i després una cosa que dius, ep, i això què li han fet d'usmo què, saps?
Sí, per exemple, les vieires com les fan? Les fan amb bolets, amb papada fregida, però fan també una emulsió de salicòrnia, que és aquesta planta crassa que neix a la vora del mar, que té un gust saladet i iodat, i aleshores doncs això, tenen aquest toc més contemporani, no, evidentment això no és vanguardia, però sí que és un plat contemporani, i aleshores pots combinar una mica les dues coses, i trobo que està molt bé que trobant un restaurant puguis tenir aquestes dues branques i puguis anar viatjant d'una a l'altra sense haver de canviar de local.
I a la part llaminera de les postres, Òscar?
A la part llaminera de les postres toquen molt bé la xocolata, tenen un farcellet de xocolata líquida i crema, i si t'agraden les trufes de xocolata, doncs vinga, plat de trufes que venen la meitat de xocolata negra amb menta i l'altra meitat de xocolata blanca amb coco i llima. I aleshores, tens una mica de tot.
Doncs mira, jo saps què em dic? Que les trufes sempre van bé, eh? Allò de no vols fer postres, però quan et diuen un platet de trufes per compartir...
Jo tinc un amic que sempre es demana a les postres el que té més xocolata. I unes trufes són bàsicament xocolata.
Doncs entra a la Guia Virgínies de la cuina catalana al restaurant Què s'hi cou de Badalona. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres, fins la propera.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una sinfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
Ja tenim a punt el petit gran xef, en Biel Coderc, que ens porta la fruita del dia.
Una poma mossegades, fruita seca per picar.
Soc el fruit del cocoter, la palmera més cultivada a nivell mundial i el primer fruit tropical que va arribar. Hi ha cocoters gegants, nans i híbrids, que són un creuament dels gegants i nans. De cada tipus, n'hi ha nombroses varietats. Els cocoters gegants són els que s'usen per a la producció d'oli i els fruits per a consumir frescos. Ens podeu menjar tot l'any. Era evident, sóc el coco. Combina el coco ratllat amb iogurt blanc. Prova un tall de coco en una amanida de meló i cues de gamba. Tasta l'aigua de coco que té a dins la pròpia closca.
Tinc fruites i verdures de tots colors.
La Fonda, amb Pep Noguer.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia al rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu per gaudir-lo en qualsevol moment.
I avui hem anat fins al restaurant Amaica a veure en Carlos Salvador, el nostre xef particular, per veure quina és la millor manera de menjar-se un bon plat de pernil. Carlos, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal, com estem?
Que a tu t'agrada el pernil, no?
Sí, a tothom, crec, no?, que li agrada el pernil.
Mira, ara et diria una cosa, però sí, jo crec que sí que li agrada a tothom. Escolta, quina és la millor manera de, que t'agrada tu menjar-te un bon tall de pernil o un bon plat de pernil?
Bé, primer de tot, el pernil, que estigui temperat, que no estigui mai fred ni res, i després amb pa, amb bon pa i amb aigua, perquè això...
Sí, sí. Amb aigua? Amb aigua mineral?
Clar, amb aigua, home. Si estem parlant d'algú tan valorat com és el pernil, anem a disfrutar-ho bé. Després ja menjarem el vi i tot el que sigui, però amb aigua, home. Com els nens petits.
Clar, el pernil és una d'aquelles coses que té aquella part de greix, que té la part de magre, però no sé, saps allò? I amb aigua, sense gas, m'has dit, no?
Sí, 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 sense gas, sense gas. Després a mi m'agrada molt l'aigua amb gas, però per no treure... És com... menjar com la puresa, no?, d'aquell greix, d'aquell pernil, saborear-lo bien, i després que et quedi aquell, fins i tot aquell amargor que a vegades tenen, doncs pues, és magnífic, sí, sí, i l'aigua pues, li dona aquell toc. I el mateix és que les carxofes, quan veus amb aigua, que et canvia allò el sabor, saps? Està... queda bé.
Jo no sé qui la Maica, si també el pernil el poses a la cuina.
No fem pernil a tall, sí que utilitzem part del greix del pernil, sí?, i confitem coses. En aquest cas vaig tindre un plat fa res, que era una carbassa confitada amb greix de pernil que quedava magnífic. O fins i tot ara ja estem pensant un plat nou per la carta d'estiu, que seria amb calamars i demés, amb un greix de pernil que li donarà un toc bastant bo, sisplau.
Doncs mira, farem una cosa. Mentre vas fent aquests plats que em dius ara, convocarem un dia i farem un tast de pernils amb aigües diverses. Què et sembla?
Em sembla genial. Sí, 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 sí.
Moltíssimes gràcies, Carlos.
Gràcies a tu, Pep. Vinga, adéu, merci.
La Fonda.
I ara és el moment de la recepta històrica del llibre La cuina catalana d'en Ferran Agulló amb el fons musical del gran amic Xavi Salvà de A dos gramòfons i amb la veu d'Ari Coderc.
Je ne dis pas que c'est un phénomène, mais le plus beau, il n'en est pas pour moi.
Es fregeix el bacallà a talls amb bastant d'oli i enfarinat. L'oli sobrant es posa a la cassola, afegint-hi si no n'hi ha prou, i s'hi enrosseixen per 400 grams de bacallà, 150 de tomàquet. Al morter es piquen 2 grans d'all, 50 grams d'ametlles torrades, 50 de pinyons crusos i un ramat de julivert. Es tira a la cassola amb una mica d'aigua i es deixa coure 10 o 12 minuts. S'hi afegeixen 400 grams de patates petites o a trossos i a les mig cuites s'hi tiren el bacallà. S'hi van afegint cullerades d'aigua calenta i es deixa coure a poc a poc. I hi ha qui suprimeix l'all del sofregit i hi tira l'allioli negat.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Ja tenim a punt en Josep Dolcet, el nostre Messi de les botifarres, de la botifarra i de la xarcuteria tradicional de Catalunya, perquè ens porti un nou embotit d'aquests que tenim per aquí. Josep, bon dia.
Bon dia. Avui portem una cosa diferent.
Diferent? Mira, ja ho veig, home. Però déu-n'hi-do, aquí.
Sí, avui farem contents els de la part nord-oriental de Catalunya. Avui parlem de la botifarra dolça.
La botifarra dolça. Què és la botifarra dolça, exactament?
La botifarra dolça, per mi, és un producte molt curiós, jo que sóc de les Terres de Ponent, però és un producte molt curiós i a la vegada molt, diguem-ne, que dona molt de si. La botifarra dolça és un embotit, és una botifarra crua, al qual se li afegeix sucre, o amb una quantitat de sucre molt important, que al final converteix aquella massa de carn que hem dit com la botifarra crua la converteix en un almívar de carn i això ho posem dintre un budell. Li afegim una miqueta de sal, un puntet de pebre, en alguns casos una miqueta de ralladura de llimona o en alguns casos alguna mica de canyella, depèn de l'elaborador, i ja tenim una botifarra dolça que es fa bàsicament comarques gironines, sobretot Garrotxa, Pla de l'Estany, Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, La Selva i fins i tot la part nord del Maresme.
Una botifarra dolça que, a més, per més inri, quan la couen, es cou amb unes pomes, si pot ser pomes de mida petita, i amb garnatxa o moscatell, que encara la fa més dolça.
I encara fa més dolç, sí, però és que no oblidem, no es pot posar una botifarra dolça directament a la brasa o a la planxa molt roent, perquè el que farem serà caramelitzar el sucre. Llavors tenim un flam de carn que fins i tot pot amargar. El millor és, tal com ha dit en Pep, que coure-la amb unes pomes, amb una granatxa, amb una cervesa, o amb un vi dolç. És sorprenent, és un producte sorprenent que, a més, a la gent se li ha d'explicar què menjarà aquest producte, perquè si no penses que estàs en un altre món i que estàs menjant una altra cosa i potser no t'agrada.
A més, és una botifarra que porta molt magre i molt poc percentatge, o gairebé gens greix, no?
Sí, molt poc greix. Vull dir, les proporcions poden variar. Es pot fer sense greix, es pot fer amb menys greix, depèn de l'elaborador. El que sí és cert és que també, jo crec que s'ha de dir, a part de menjar-la com a tal, de la manera que hem dit, també jo crec que hem de dir que hi ha qui la deixa secar i en fa el fuet dolç.
Uf, això ja és un caramelo, una barreta energètica, això.
Una barreta energètica i, a més, una galeteta pel cafè.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Doncs avui toca a prop de Barcelona, concretament a Sant Just, a la carretera Reial número 54, perquè aquí hi trobem un restaurant que, ara que està de moda això dels hashtags, veig que diu se come, se bebe, se lia des de 1990, però em consta que això va obrir abans del 90. Ah, mira, ja veig aquí que està en Víctor. Víctor, bon dia.
Molt bon dia, Pep, què tal?
Des de 1990 aquí es menja, es beu i es lia.
Bueno, això vam fer amb la nova reforma, vam voler introduir aquests hashtags que està tan de moda, i jo tinc un hashtag Celia amb un amic meu, l'Ignasi, i cada cop que venen aquí, pues, oye, Celia Parda, i vam dir hashtag Celia la Bonaigua.
Víctor Pardo, Celia Parda, estem aquí en un restaurant, com dèiem, que tu ara ja fa una miqueta que hi ets aquí, però això ho van obrir els teus avis.
Ho van obrir els meus avis amb els meus pares. Abans tenien l'Ateneu de Sant Just i van començar a introduir-se en el món de les tapetes, del picar una miqueta. Se'ls va donar bé i van trobar aquest local que abans era una fragua i van fer un bar-restaurant que es deia La Bonaigua, on primer tu entraves i et trobaves una barra gegant amb la màquina de tragaperra, la màquina de tabac, per fer quatre pinxos i després un arcón on tu podies entrar al menjador i menjar el menú del dia.
I els teus pares es van afegir al projecte dels avis?
No, ho vam fer tots junts, perquè jo com vaig néixer quan la meva mare tenia 16 anys, no els hi va quedar un altre que seguir el negoci familiar amb els meus, per necessitat, amb els meus avis a l'Ateneu ja. I com ja allà era un equip, van vindre aquí a baix i van obrir la Bonaigua tots junts.
Sí, m'agrada perquè aquí veig que tens aquí una part de la carta, suposo que és la del bar, perquè en aquella època, no sé quin any, però ja fèieu llom amb roquefort, 4,95 pessetes, truita de tonyina, 450 veles, xistorra amb pebrots, 450, fixa't que ara el cap com d'allò, no, és 4,50, no, 450, o pateta escalivada amb anxoves del nord, 600 pessetes, déu-n'hi-do, no, aquella època?
Bueno, això era la carta que hi havia al bar, però si després vens per aquí tenim el menú, que tu quan entraves i veies el menjador tenies el menú diari i també la carta, que jo la tenim aquí també penjada, on podia menjar conill amb cargols, gambes flambejades amb whisky, que sortia amb el meu avi amb la paellera i començava a flambejar allà, superorgullós.
Molt bé, xuletón d'Àvila, entrecot, cigales flamejades, la Bonaigua d'anxoves, de pernil... Ah, espardenyes, tu!
Sí. I després aquí el menú.
Mira, entremés, braço de gitano, timbal de verdures, gazpacho de primer, croquetes de pescado de peix de segon, pollastre al forn i lluç a la romana, pa, vi i postre, 925 pessetes.
Bueno, tampoc estem tan lluny d'això, perquè jo fa 3 anys que vam canviar tot el concepte de la cuina, de treure el menú i començar a fer una cuina de producte, una bona carta que sigui atractiva a nivell de producte, a nivell de qualitat, i bueno, nosaltres venim d'això. En comptes de 925 pessetes, doncs eren l'últim menú que hem fet 13 euros.
Mira, de no gaire més de 6 euros, podríem dir a 13, el món de la restauració, el món de la gastronomia, no ha canviat tant de preus, eh?
No, bueno, ha anat evolucionant, però per la demanda del mercat. És a dir, si a mi el peix, en comptes de 6, ara em cobren 12, doncs he de duplicar el preu. Tot va en relació segons el mercat, l'oferta i la demanda.
Aquí es barregen les cartes dels teus avis i els teus pares amb fotos, mira, de hòstia, quin cara tenies cabells, eh? Quan vas estar al celler de Can Roca fent un estaix.
Encara. El que passa que la cuina és molt sacrificada i molt estressant.
Però un oceller m'ha dit que tu no vas començar a la cuina, és a dir, la teva joventut va passar per la pilota.
Sí, bueno, abans anava cap a futbolista, cap a medio futbolista, però bueno, per temes de lesions i perquè has d'estar en el moment oportú, tindre sort i que et vegi algú potent, per triomfar has de tindre molta sort, i va ser així.
Quants jugadors han volgut ser allò que no són? O a vegades ho veiem amb el primer equip del Barça, no? Gent que apunta molt alt amb 16, 17 anys, 18, i és com un suflé, no? I llavors te'n dones compte i, hosti, de què se n'ha fet d'aquell jugador, no?
Bueno, hi ha tants casos, però bueno, mira, Julio Iglesias anava cap a futbolista i al final aquest ha triomfat més que futbolista. No, però sí, has de tindre moltíssima sort en aquest món.
Clar, hi ha una cosa important aquí, que és que estem parlant aquí de retirar-se del futbol i això, però tu ets molt jove.
Jo tinc 30 anys. Bueno, em va retirar als 18 anys. Però clar, una carrera d'un futbolista, que són? Fins als 35 anys.
A no ser que... Bueno, en Cristiano Ronaldo jo crec que arribarà als 72, 73.
No? Jo crec que 80, eh? Si segueix així, al 80 anys encara estarà fotent gols. Però sí, jo no és que em vaig retirar, sinó que vaig decidir de no continuar per aquesta línia del futbol i de veure què passava.
Clar, jo crec que aquí el que és important també, i això és una de les coses que avui també volíem parlar, perquè en Víctor Pardo és un gran amant del producte, i avui parlarem de peix, avui parlarem d'arrossos, avui parlarem de carn, però sobretot parlarem de cuina. Una altra d'aquestes coses, jo suposo que és això del traspàs generacional, no? Moltes vegades això ho veiem aquí a la fonda, amb cases de pagès, amb el món de la pagesia, però el món de la restauració, això del canvi generacional, també déu-n'hi-do, no?
Bueno, va ser difícil. Jo quan vaig entrar no vaig tindre les coses fàcils, ni per mi ni pels meus pares, que m'exigien molt, pel personal, que clar, soy el hijo de papá, el hijo de tal, però jo vaig tindre l'oportunitat d'estudiar, d'anar a altres llocs, veure sobretot altres cuines, que per mi un cuiner s'ha de formar veient altres cuines i aprenent dels errors d'altres o de les virtuts d'altres. Per mi això és el més important de tot. I gràcies a això, doncs, vam poder evolucionar on estem ara.
Què vas aprendre d'en Nacho, l'Hernán, en Joan Roca en aquesta època del celler?
Molt, moltíssim. Doncs, per mi el celler de Can Roca és una escola professional. Que quan surts de l'escola de cuina, vaig tindre la gran sort de que la vinyeta em va portar al celler de Can Roca, i va ser una experiència brutal a nivell professional, a nivell d'amistats, que tinc aquí un quadre amb tots els amics, a nivell dels caps de cuina, que són uns màquines, i tot l'equip, i bueno, va ser impressionant.
Clar, aquí que n'hi ha dos que hem estat al celler, un de quan érem dos cuiners i tu de quan ja devíeu ser 40, 40 o 50.
40. Jo crec que érem 30. Bueno, no sé si d'estallers érem 30, sense comptar tot l'equip de sala, tots els caps de cuina. No sé, no, ara mateix no sé quants érem, però érem una pila.
Del celler on vas passar?
Del celler on vaig passar? Doncs després ja vaig continuar a restaurants de per aquí de Barcelona, però res, poquet, perquè em van agafar els meus pares i em van dir: escolta, tenim un projecte, què fem, tirem cap amunt o què? I ja vaig vindre cap aquí.
Clar, això que deies tu ara, no? Arribes a un lloc on tu havies anat a estudiar, on veus un altre món, i arriba el moment, diguem-ne, de dir què fem, no? Implantem un nou model de restaurant en el propi restaurant per tot, no? Per lo bo i per lo no tan bo. Hi ha un personal que ja fa temps d'allò de què m'has de venir a explicar, no? Però també hi ha una clientela que venen aquí, no? Això ja els hi va passar també al celler de Can Roca, que una clienta, jo recordo que es va enfadar quan van treure el pastís de carabassó i marisc al cap, va dir que no tornaria més, i no sé si va tornar, però aquí suposo que també, no? La clientela de tota la vida, com ho has anat gestionant, bueno, això?
Doncs imagina't aquí treure el menú de 13 euros de tota la vida, que venien famílies i venien clients de sempre que no menjaven a casa, i un dia per l'altre vam dir, escolta, traiem el menú, i la gent què feia? Aquest canvi sí que va ser dràstic i va ser una cosa, bueno, un hita fer-ho aquí.
I què et deien la gent? Deia...
Bueno, perquè, al principi, quan jo vaig entrar aquí, la gent deia, hòstia, ara què farà aquest? Què farà? Espumes en el menú. O... Clar, però sempre en el menú, perquè la carta era impensable. I va ser, què fa? Jo no vaig fer res. Jo em vaig acostumbrar i vaig estudiar la cuina d'aquí, i a poc a poc vam anar a canviar les coses, vam fer amb el menú una carta atractiva, que a poc aquesta carta es va anar menjant al menú. És a dir, quan ja teníem un 70% de carta, de clients de carta, i un 30-35% de clients de menú, vam dir, escolta, ens carreguem el menú, perdem els clients de menú, vam fer una aposta molt arriscada, però també ho vam fer en temps de pandèmia. I vam dir, va, apostem. I per sort va sortir molt, molt bé.
La pandèmia ha donat per molt clar. Jo ara estic pensant aquí, què diuen els teus pares? És a dir, la teva mare, que estava a la cuina, la teva àvia, que la tenim per aquí, mira. Clar, què van dir al principi? Allò de, ei, nosaltres allò, fem un pas al costat i tenim un nou capital barco.
Jo crec que van... També ja estaven una mica cansats de tot el que van passar, portaven molts anys ells aquí, i van dir, van veure que la carta nova funcionava i em van donar rienda suelta. Fins al punt de que, bueno, pues, la meva mare estava amb mi a la cuina, jo li vaig dir, mama, no hi ha millor manera que la persona que ha estat tota la vida a la cuina surti a fora a vendre tot el producte. I la meva mare ara és la metre.
El producte. Jo crec que això és una de les coses importants de la cuina, que avui parlarem amb en Víctor Pardo aquí a La Bonaigua. Entrem a la cuina d'aquí a La Bonaigua perquè acaba d'arribar el peixater aquí, Víctor. Vosaltres, no sé si la gent us ha etiquetat en un restaurant, diguem-ne, de peix, un restaurant d'arrossos, un restaurant de cargols, perquè m'han dit que fas uns cargols de la llauna que són, bueno, de campionat.
Els has de provar, sí, sí. Bueno, els cargols a la llauna és una recepta que crec que és l'única que es manté des del 1990. O sigui, des que va obrir la meva àvia, és l'única recepta que es manté, els cargols a la llauna.
I què porten aquests cargols?
Bueno, primer arriben frescos, vius, els purguem, els cuinem, els posem tots en fila i porten sal, pebre, all i julivert i la salsa de la llauna.
La salsa de la llauna, que evidentment no me la diràs.
Bueno, sí, a veure, és una, com una vinagreta amb pimenton, vinagre, conyac, ben moguda, i la posem per sobre i ja està. I després a cuinar 15 minuts fins que es torren al forn.
Aquest forn d'aquí, jo crec que, bueno, que fa meravelles. Clar, ara veiem aquí aquest reguitzell de peix i un pensa, hosti tu, molt de peix per un restaurant que, a més a mi em dius, i salvant les distàncies i sense, diguem-ne, amb tots els respectes, no? Dius, estàs al mig de Barcelona, hosti, però és que aquí la gent ha de venir expressament i, a més, no veig aparcament per aquí fora.
No, l'aparcament és molt complicat, però, bueno, tenim el tramvia, que així pots prendre dues botelles de vi, dues ampolles de vi, no passa res. Però l'aparcament sí que és difícil, i per mi és una virtut, és un avantatge estar a Sant Just, perquè no estem a l'estranger. La gent diu, hòstia, està a Sant Just. No, estem a 5 minuts. A 5 minuts tinc la Diagonal i a 10 minuts tinc Francesc Macià. O sigui, i a vegades estàs al mig de Barcelona i per arribar a l'altra punta trigues més que si vens aquí a Sant Just. O sigui, que per mi estar aquí a Sant Just és un privilegi, sempre i quan tinguis un nom, que ha costat fer-se aquest nom.
Escolta, què t'han portat avui? Veig unes sèpies molt maques.
Doncs mira, avui m'han portat tot això. Avui que és de llançar, no? Sí, de llançar, Palamós. Mira, la gamba és de Palamós, aquesta escamarla de llançar me l'han portat, la sípia també de costa, que farem les mandonguilles amb sípia, i per allà m'han portat virrei i besuc, que el farem a la brasa, estilo guetària.
Això m'agrada molt, aquestes coses, perquè... És a dir, per una banda, vas, diguem-ne, a buscar el peix a diversos llocs dels ports de Catalunya, però després la cuina és d'aquí d'allà. M'han dit que fots una sèpia a la bruta, però que no té res a veure amb la sèpia a la bruta, diguem-ne, tradicional de casa nostra.
Bueno, això és recepta italiana. Els italians el que fan és macerar la sèpia, la netegen, es queden amb una mica la bossa de la tinta i una mica de la melsa. Fan un mejunge amb tot això, posen una miqueta d'oli, de sal, de pebre, de farigola, la deixen macerar i després la marquen a la planxa quasi crua. I és brutal, o sigui, és la sípia, la bruta, autèntica, però tirant a la zona de mar, que no... Per mi, la sípia bruta d'aquí, de Catalunya, és una sípia, però tirant cap a la muntanya, estufada, d'aquestes d'una bona cocció, però aquesta no, aquesta és el producte pur i dur del mar que t'arriba. I què tenim dintre la sèpia? La melsa i la tinta, dos productes fantàstics. La macerem i marquem a la planxa i fora.
Clar, aquí hi ha moltes vegades, quan parlem de la cuina del peix, no? I clar, això que sempre diem, la tècnica. La tècnica és important perquè pots tenir un gran peix, pots tenir unes bones gambes o uns grans escamarlans, però si això no t'ho menges en el seu punt just de cocció o en el seu punt just, diguem-ne, de frescor, ja no és el mateix.
No, per res. O sigui, si tu t'arriba una gamba de Palamós i la passes, és com si et mengessis un llagostí argentí. O sigui, no, és que no té sabor. No, per mi la tècnica i el tipus de cocció és de les coses més importants que hi ha en una cuina. Respectar el producte i donar-li el temps que necessita cada cosa.
Per exemple, a veure, aquestes gambes que deies ara, veig que en tens aquí de dues mides. Sí. Amb aquestes grosses què faràs?
Amb aquestes grosses farem, les bullirem en aigua de mar o les farem a la sal. Posarem una capa de sal i les farem a la sal a la planxa. I les mitjanetes les farem o farem un crudo de peix, un crudo de gamba, que res, les pelem, li traiem el que és l'intestí, li posem una mica d'oli d'oliva verge extra, sal, pebre i una mica de llima, i això és un cru de gamba espectacular. I si no, les farem per fer un arròs melós o arròs sec de gamba.
M'agrada això que dius, això de l'aigua de mar. Bé, tu el tens a prop, però suposo que no vas a buscar-la allà. Però això de coure les gambes com fan a la zona de Den i així, aquí no ens hi hem avesat mai i és una manera molt, diguem-ne, molt natural de menjar-se una gamba, no?
És respectar la gamba en el seu estat pur i dur. La gamba d'on ve? Del mar. Tu estàs cuinant la gamba en el seu hàbitat i donant-li un punt de cocció òptim que agafi el punt salí perfecte i que tu te la mengi i digui, hòstia, és que té el punt salí espectacular.
Clar, jo ara estic pensant, l'aigua de mar té al voltant de 36 grams de sals minerals per litre, és una bona manera, no?, una aigua saturada perquè sobretot la gamba no perdi gust.
Exacte, sí, sí. Aquesta tècnica jo la vaig aprendre al Quique de Costa. Ells són els, bueno, el seu menú degustació sempre han tingut la gamba de Dénia i la fan així, bullida en aigua de mar.
Sí, posem aigua de mar al foc i quan arrenca el bull, les gambes a dintre i el temps què?
I hem d'apagar el foc. Al mínim, que no hi hagi ni ebullició, és a dir, fem una cocció a baixa temperatura i després tenim un altre bol amb aigua de mar i gel per tallar la cocció i que estiguin al punt perfecte.
I llavors ja només el temps, no? Depèn de la mida, bueno, de la gamba.
Quan les poses a la olla són 2 minuts en aigua a baixa temperatura i després 5 minuts en aigua de mar amb gel perquè acabin d'agafar aquest punt salí.
Els escamarlans, una altra peça important també a la cuina del peix, que aquests no sé com aniran.
També es poden fer crusos, perquè a mi l'escamarlà cru, és a dir, la carn de l'escamarlà m'agrada molt més que la carn de la gamba crua. Però aquests també fem un arròs, aquest fem arròs melós amb l'escamarlà obert. Agafem una mica del coral del seu cap i el posem per l'arròs.
I aquests peixots vermellots que tens aquí, aquests virreis, què? Aquests, has dit a la Donostiarra, o no, a la zona de...
Estilo guetària.
Això què? Braç de forn, com va això?
Bueno, això vaig anar, quan vaig anar a fer la ruta de Sant Sebastià, Guetària, Tolosa, allà vaig aprendre moltíssim. I una de les coses, un dia em vaig colar a les brases del Cano, que per mi és un restaurant referent.
Un restaurant. Mira, un altre jugador de futbol.
Sí, exacte. Per mi és un dels restaurants referents a nivell de brasa. I bueno, vaig veure que fotien allí una agua de Lourdes. I què és això de l'agua de Lourdes? I vaig començar a veure que fotien el rodaball o la brasa, després un mejunje d'agua de Lourdes. Dic, això ho he de provar. Ho vam fer aquí a la família i vam dir, hòstia, és que està molt bo això. I ho vam començar a fer així.
Una mica d'oli, una mica de vi, suposo, sí, una mica de vinagre.
De vinagre blanc, de vinagre de vi blanc, oli aromatitzat amb all, i després tot el mejunje del peix, el sucs que treu de la cocció del peix, després es fa el pil-pil. Primer el marquem a la brasa, després el posem en un violí amb una safata, al forn a acabar-lo, que tregui tots els seus sucs, i després fem el mejunje amb l'agua de Lourdes, que es diu l'aigua de Lourdes, i ja està, i ho posem per sobre.
Ara, mira, mentre estàvem parlant, arriba un altre peixater amb un llamàntol bestial. Clar, jo suposo que una de les coses, diguem-ne, per poder tenir una bona proposta gastronòmica és el fet de tenir, diguem-ne, proveïdors diferents que cadascú porti el millor de cada un, perquè aquest llamàntol, què?
Bueno, mira, ara t'ensenyo això. Aquí tenim una fulla de suggerències que tu m'estàs preguntant, això que, com ho fas? Com ho fa? Bueno, la carta he de tindre una carta fixa, però aquí tinc el meu paper màgic, que aquí poso les suggerències. És a dir, avui m'ha arribat el llamàntol, no? Però tinc un client que avui, doncs normalment es faria amb arròs, no? Un arròs melós de llamàntol. Però tinc un client que vol el llamàntol, però jo li dic, el faig com tu vulguis. A la menier, obert a la brasa, obert a la planxa, a la sala, amb arròs, amb fideuà. És a dir, jo vull que aquí vingui la gent a disfrutar, que s'ho passi bé i que jo m'ho passi bé. Que tu vingui a dir, Víctor, què t'ha arribat avui de peix? Va, vull aquest peix, però a la sal. Pues va, el fotem a la sal.
Clar, jo suposo que un restaurant com el de la teva tipologia és d'aquests llocs on la confiança de la clientela cap al cuiner, en aquest cas, diu molt de sí, no? Surs molt, tu, a demanar comandes, o ja ho fa la teva mare?
Bueno, ho fa tota la meva mare, però jo sempre que puc i que tinc tot l'equip aquí, que tinc un equipàs, és molt important sortir, perquè és el tracte directe de la cuina amb el client. I a vegades per mi això és fonamental. És a dir, que el cuiner que et va cuinar et pregunti, escolta, això què ho vol? Més sal, menys sal, més cuinat, menys... Això a la gent li encanta i per mi és necessari. I trobar aquest tàndem de client, cuiner, que a mi m'arribi als clients, tenquin la carta i em diguin, Víctor, fes tu. Per mi això és un premi. O sigui, arribar a aquest punt de que la gent vulgui menjar el que tu vulguis cuinar, per mi això és el millor premi que pot tindre un cuiner.
Suposo que hi deu haver-hi un top 5, no?, diferent del matí amb el vespre, perquè, per exemple, ara deies un arròs caldós de llamàntol, suposo que als migdies el tema de l'arròs tira molt.
Sí, al migdia tira molt el tema de l'arròs, de la carn, i per la nit tira més el tema de picoteo, no? Agafen, en comptes de la segona fulla, que són quasi tots segons, agafen la primera i fan pues, croquetetes de rostit, unes bones braves ben parides, cargols a la llauna, estic tartar, suggeriments que tinc, el carpaccio a la putanesca que fem ara amb el caviar de beluga.
Ja, mira, carpaccio a la putanesca, explica'ns això.
Bueno, això també. És que hi ha molta influència per culpa de la meva dona de cuina italiana-siciliana, no?
Que siciliana, la mestressa.
Sí, siciliana. I hi ha molta influència de la cuina italiana, que per mi és una de les millors del món. I vam fer un carpaccio de tonyina d'aquí de l'Ametlla, d'aquesta ben vermella, i vam agafar els ingredients de la salsa putanesca, de l'anxova, de les tàperes, de l'oliva, i vam fer cada ingredient en un puntet de les llamines de la tonyina, amb una mica de caviar de beluga, que ja pues, el lujo puro i duro.
Veig, Víctor, que tu també ets d'aquests cuiners, prim per una banda, que parla sobretot dels teus orígens, que això és molt important, de saber d'on vens, no? De Dènia, d'en Quica de Costa, del celler de Can Roca, i també, diguem-ne, no t'amagues d'aquest, diguem-ne, autovestiment de coneixement de l'experiència que tu fas, no? És important per un cuiner viatjar, per una cuinera viatjar, per conèixer, per aprendre i sobretot també per veure cap a on va la teva ment culinària.
Mira, hem de tindre una cosa clara, que els cuiners no tenim ni idea de res. És a dir, jo mai deixaré d'aprendre, perquè cada cop que vaig a un lloc, hòstia, aprenc una cosa nova. I és fascinant aquest món. Si tu creus que ho saps tot, no tens ni idea de res. És a dir, jo aquí no he inventat res. Jo aquí l'únic que he fet ha sigut portar coccions, portar ingredients, portar receptes de llocs on jo he anat. És a dir, m'he com copiat, però és el que fa tothom. O sigui, aquí l'únic que ha inventat coses és el Ferran Adrià. O sigui, aquí ningú ha inventat res. I per mi, portar cuines d'altres restaurants és un premi per mi, i suposo que per altres restaurants que són amics meus, que diuen, hòstia, mira, aquí estan fent el que fèiem allà. També ha de ser xulo, no?
Home, també està bé quan veus algun dels teus arrossos, per exemple, el teu mític arròs de gambot, que el veus a altres llocs i dius, ep, aquest ha passat per casa.
Aquí se cuece algo. Bueno, a veure, jo no he inventat ni el carabiner, ni el gambot, ni res, però bueno, sí que hi ha vegades que vaig al gambot o al sistema de fer-lo en algun altre restaurant. Però bueno, per mi, hòstia, superbé.
Som aquí al restaurant La Bonaigua amb en Víctor Pardo, un jove que diuen que volia anar per futbolista però ha acabat fent de cuiner, i parlàvem del producte, de la cultura del producte, d'aquestes ànsies de fer producte. Ara tu deies, aquí el que va inventar coses va ser en Ferran Adrià, però tu aquí d'espumes i d'aires no en fas ni un.
No, poqueta cosa. Aquí l'únic aire que entra és el de fora del carrer.
Escolta, una altra cosa important, dèiem el peix, però l'arròs. És a dir, hi ha arrossos i arrossos. Què tenen els arrossos d'en Víctor que agradin, que sigui un arròs que sigui diferent?
Bueno, intentem que sigui un arròs finet, estil els arrossos de la part del Llevant, de València, d'Alicant, de Dènia, i sobretot la varietat de l'arròs, que triar una bona varietat. En aquest cas nosaltres utilitzem l'arròs bomba per fer els arrossos secs, perquè és l'arròs que et permeteix fer que després aguanti més el tipus de cocció, que quedi més sencer, i sobretot com es cuina i quins ingredients li poses.
Però veig que aquí també tens carneroli, eh?
Carneroli, sí. Tinc el carneroli, que l'utilitzem per fer els melosos, perquè aquest sí que t'aguanta. Aquest és molt difícil que es passi la cocció.
És curiós perquè veig aquí que tens aquestes dues varietats. Ho tens molt clar, que s'ha d'utilitzar varietats diferents per tipus d'arrossos diferents. I, de fet, hi ha una cosa molt curiosa, que jo això mai ho he entès, i tu que ets cuiner, a veure si entraríem l'entrellat, però del, diguem-ne, de lo més econòmic que hi ha en una paella o en una cassola és l'arròs. I, en canvi, tan poca importància que li donen, no et diré tothom, sinó molta part de la restauració, a buscar l'arròs més barat del mercat.
Sí. Però per mi buscar la tipologia d'arròs, perquè, per exemple, l'arròs que utilitzo per fer els melosos a l'aquarelo no és barat. O sigui,
però és bo.
És molt bo, però per mi és molt important, perquè és l'ingredient principal d'un arròs, d'una paella o d'un arròs melós. L'ingredient principal és l'arròs. S'ha de buscar el millor.
Clar, això és com l'oli d'oliva, no? Oli d'oliva verge extra, olis d'oliva, no? Escolta'm, al final, la quantitat que poses d'oli d'oliva verge extra en una amanida, si ho mires bé i ho escandalles, va de cèntims la cosa, no? I, en canvi, un paquet de cigars val molts diners. El valor del producte, el valor del preu, el valor econòmic del producte, tant a casa com a la restauració, a vegades ens falta reflexió, no?
Sí, totalment. Hi ha vegades que un oli et pot fastidiar un plat, Una simple coca de vidre amb tomàquet, si li poses un oli que sigui amarg, ja està, ja te l'ha fastidiat. Per això és important sempre triar i valoritzar el producte i amb el que acabes els plats.
Una altra cosa important, com dèiem, és el món de la carn. Aquí veiem aquí a l'entrada aquesta nevera de maduració. Tot això del sistema del dry age, de les maduracions de les carns, jo crec que ja hem arribat a un punt, diguem-ne, de maduració culinària nostra, que ja ho tenim ben arraigat, no?
Sí, bueno, això va ser un boom, el tema de les maduracions extremes, que aquí no les fem. Aquí intentem que la xuleta, perquè aquest va ser el primer producte que va entrar a la cuina de la Bonaigua, la xuleta, que treballo amb Guícar des de fa temps i també amb l'Àlex Castany. I nosaltres no li donem més de 45 a 55 dies de maduració, perquè si no ja tenim connotacions de roquefort, de la carn aquesta passada, que no és on volem arribar nosaltres. I per això que tenim aquesta càmera de maduració que regula els graus, el 70% d'humitat, entre 2 i 4 graus, perquè sempre estigui a la mateixa temperatura i ja veus que no s'oxidi, que no tregui aquest el fong, el mo.
És curiós perquè precisament ahir amb un bon amic em deia: ostres, vaig anar amb una carnisseria, no d'aquí, sinó de França, i deia... La carnissera estava enfadada perquè en aquesta nevera nova no li sortia el fong, no? Aquesta cultura, podríem dir, de les carns, de les maduracions, no? Hi ha gent que encara busca que li surti el fong, que tingui una maduració, diguem-ne, d'una determinada manera, i en canvi vosaltres que busqueu una altra cosa amb aquest punt, diguem-ne, de secat, no?, de deshidratació parcial de la carn, que fa que el gust sigui totalment diferent.
Bueno, ja et dic, és que nosaltres som puristes, sempre, amb tot el producte. Puristes, purs i durs. És a dir, no busquem maduracions extremes perquè tampoc és el que crida la gent. Sí que hi ha restaurants i hi ha gent molt friqui amb el tema de la carn, que arriba fins a 300 dies, quasi un any de maduració d'una peça de carn. Ha de ser sobretot de bou, perquè si no la vaca és molt complicat. Però nosaltres intentem buscar que sigui una xuleta ben parida, que tingui la maduració exacta perquè estigui tendre i agafi totes les propietats organolèptiques.
Clar, ara quan has dit bou m'has fet pensar que això tu no, però els teus pares que ja estaven aquí, quan vau fer el pas de parlar de filet de vedella i a filet de bou, aquella època que deies de bous, però si de bous no n'hi ha gaires, no? A poder dir filet de vaca, diem vaca sense complexes, perquè una vaca bona, acabada d'engreixar i bona, és molt bona.
Està molt millor. I el tema del bou i de la vaca vella... Això és un tema de cultura i d'aprenentatge, que per sort cada cop hi ha més programes de televisió, més informació a l'abast de tothom, que t'informen i et diuen: escolta, que no és bou. És a dir, un carpaccio de bou a 18 euros és mentida, no existeix, ho hem de tindre clar. Un carpaccio de guaio a 22 euros, de guaio autèntic, no existeix. És mentida, ens estan mentint. Per això que hem de tindre tots una cultura i hem de tindre un raonament del que és la carn, quin tipus de carn tenim i què estem menjant. És a dir, jo no enganyo ningú, això és vaca vella. Però és que t'ho dic i orgullós, perquè està molt millor. Jo he treballat amb bou. Hi ha bous que són el doble de carns i m'han sortit, però dur, que no es podia ni menjar. L'únic bou que tinc és el japonès, que me'l porta l'Àlex Castany. Aquest sí que és bou autèntic japonès, però clar...
I el preu també és autèntic.
El preu, bueno, doncs t'has d'hipotecar.
Déu-n'hi-do. Víctor, cap on creus que va el futur de la restauració?
Jo crec que va cada cop cap a restaurants més com aquest, de buscar el producte, de no enganyar, sobretot. Ja, els restaurants que enganyen, hi ha hagut una criba amb la pandèmia que se'ls ha carregat a tots. Els restaurants de menú cada cop estan més que a la baixa i jo crec que més restaurants de producte, del dia a dia i de fer una cuina senzilla.
Clar, perquè un pensa que ara que es parla tant, no, de l'horari i que tothom faci l'horari que ha de tenir, l'altre dia reflexionant amb cuiners i cuineres dèiem: és que un menú de 11 euros amb un horari així... o pugem els preus, això no és sostenible. Potser hem fet que el món de l'alimentació o de la deglució, podríem dir...
Estic més ben valorat.
Clar, però per altra banda, diguem-ne, clar, no pot ser que mengem, diguem-ne, els preus que mengem i que els cuiners i cuineres, els treballadors, han de fer les hores que pertoquen, alguna cosa ha de canviar, perquè el món de la gastronomia no té els marges d'un altre tipus de negoci.
No, a vegades no es multiplica ni per dos. És a dir, un producte que t'arriba, que l'has de rebre, que l'has de manipular, que en aquest procés has de gastar llum, gas, aigua, un cuiner que te l'ha de manipular, que les hores d'un cuiner també són cares, i després que ni el doblis en una taula, és que no està ni ben valorat.
Víctor, estem al 2022, agafem un diari, però diu que estem al 2032. A la portada parla del restaurant La Bonaigua. Què t'agradaria que digués aquesta notícia?
Què m'agradaria que digués? Bona pregunta.
La teva filla encara no estarà en edat de treballar, eh?
No, que ho gestioni la meva filla, però que no estigui a la cuina.
Això hauríem de fer el 2042.
Això el 2042, no sé, m'agradaria que posés que és un restaurant referent per la zona i que, no sé, que ho tenim ple, això sí, que ho tenim ple, que és el més important.
Aquesta és la millor estrella que un client et pugui donar, eh?
I que el client torni.
Anem a fer uns cargols a la llauna?
Anem.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer. Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase del gran Néstor Luján, que va dir: la cuina és el gran art de la paciència. Això, pa i ciència, paciència. Esperem que ens tornem a trobar aquí, si tot va bé. Què? Sí, clar, a la fonda, a la mateixa hora, aquí l'estiu, a Catalunya Ràdio. Vinga, va, la setmana que ve. Adéu-siau.
La vida és molt més gran. La visca al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama, i esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.